Coneix Món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable.
A Coneix Món de Ràdio 4 difonem el turisme responsable, una forma de viatjar sense itineraris marcats i on el factor primordial de l'aventura és potenciar l'apropament humà. Perquè una altra forma de viatjar és possible al ritme del turisme responsable i amb els principis del comerç just. Amb Damià Caro de l'equip de Com Soc, comunicació social i amb el pilotatge tècnic d'Irene Moreno. Sabor.
Pegándose al content que viene, viene una algarabía.
En la conformació de la nació cubana es fonen tres arrels principals. L'arrels dels pobles indígenes, i aquest ètnic que es va veure reduït per l'impacte de la colonització, i dues arrels de gran significació, l'espanyola i l'africana. La primera, resultat d'una migració provinent de l'antiga metròpoli que s'ha mantingut al llarg de tota la història de Cuba. La segona, l'arrel africana, ha deixat una empremta molt particular en el procés formatiu de la cultura cubana. Els africans, procedents de diferents ètnies, van ser barrejats com a esclaus en les plantacions, el que va originar noves associacions culturals entre les pròpies comunitats africanes. A les tres arrels principals es suma la influència ètnica dels xinesos portats com a obrers industrials i camperols contractats pels nord-americans i la influència dels colons francesos procedents d'Haití. En la definició actual de la cultura cubana, aquestes arrels i influències conformen la rica base de les tradicions i creences populars. A Coneix Món practicarem el turisme responsable a Cuba de la mà de Marta Cazorla i Antoni Moragues, dues persones que s'han apropat d'aquest país americà gràcies a les propostes del moviment de brigadistes. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
Molt bon dia, Antoni.
Bon dia.
Pel que fa a la religió a Cuba, els indígenes tenien alguns rituals per exemple, atreure la pluja i millorar les collites, i adoraven ídols de pedra o fusta per afirmar la seva devoció als elements de la natura, com l'aigua o el foc. Durant la primera meitat del segle XIX es produeix l'entrada més gran d'africans a Cuba, esclaus als quals se'ls prohibeix la seva religió i se'ls obliga a reverenciar els sants catòlics, per la qual cosa comencen a denominar els sants catòlics amb els seus propis ídols animistes. Per exemple, Santa Bàrbara és també coneguda com Chango. D'aquesta manera es forma la santeria, segons la qual cada persona neix sota la protecció d'un orixes, una divinitat que ha de reverenciar de per vida. A la dècada del 1970, la relació entre el govern cubà i l'Església Catòlica Romana comença a millorar i el 1992 es garanteix la llibertat religiosa. Així, a Cuba, el país més laic d'Amèrica Llatina, al voltant d'un 25% de la població és catòlica. Vosaltres que veu realitzar aquesta brigada a Cuba, quina seria la característica cultural com a poble que destacaríeu més?
Bé, jo en destacaria dues. La primera, l'alegria de la seva gent, i la segona, la dignitat. És a dir, la dignitat de la dona que no sotmet a l'home i sobretot la dignitat del treballador que no sotmet al client.
Molt ben resumit, alegria i dignitat. Dues paraules que van de la mà de la població cubana.
Exacte.
Dels homes i dels dones de Cuba.
Sí, sí, no? Sí, la veritat és que sí.
Parlem de religió. Parlem de religió, un país socialista, on el catolicisme també es practica, on la santeria hi domina, també.
Sí, bueno, jo realment no vaig conèixer a ningú que
algun
fos
bruixot, no?
Catòlic. Ah. Un bruixot tampoc.
Tampoc.
Però és això, jo em va sorprendre molt la poca presència, la poca fervor religiosa en general.
Dels companys i companyes que vau conèixer,
sí,
allà.
Hi havia una noia que deia una medalleta, perquè li havia donat la iaia, igual que aquí.
Sí.
Però cap d'ells era catòlic. Sí que és molt més present el que t'ho has dit, la santeria és molt més popular, jo crec. I fins i tot el més escèptic et sap explicar mites, històries i els atributs de cada orixa. I és molt sorprenent això que vas explicar també tu, la manera com ho mesclen amb l'imaginària catòlica i ho identifiquen en diferents sants.
És a dir, que està més viu, per dir-ho així, les creences populars relacionades amb els orixes que no pas
sí,
el catolicisme.
No és tant una qüestió de fe, sinó de cultura popular.
Bé, jo de fet em vaig colar a una església un dia i la missa era una missa normal i corrent. Vull dir, tampoc no té res a destacar.
Ah, potser Cuba sí que es diferencia bastant del que és la resta de Sud-amèrica, no? On les creences catòliques són molt potents, no? Són molt fortes. L'idioma oficial de Cuba és el castellà, l'espanyol, com es coneix a les Amèriques, que va ser imposat a l'illa pels colons espanyols a la vegada que exterminaven a la població aborigen. Per això, poques paraules indígenes es conserven. Però, per exemple, de les llengües indígenes tenim com la paraula Habana, Jagua i Guanajacabibes, mentre que Congri, Malanga i Conga són d'origen africà. Y montaba en su caballo, me respondió con el... Quina experiència lingüística veu tenir vosaltres a Cuba? Com va anar la comunicació oral?
Bé, a Cuba la comunicació realment és molt fluida. De fet, sobretot en un sentit, no? Perquè tenen una habilitat per xerrar hores i hores, de la qual, bé, el Fidel n'és el màxim exponent, però no n'és l'únic, ni molt menys.
No. Hi ha bastants fidelitos, no?
Sí,
tothom té un fidelito dins seu, em sembla.
Que Fidel no xerra perquè sigui Fidel, que xerra perquè és cubà, sí, és clar. Increïble.
Home, el Chávez s'ha influenciat bastant del Fidel i quan comença els discursos sempre fa aquell acudit, no? Companeros, camarades, vull ser breve, no? Vull ser breve.
Sí, més val agafar sa gent.
Sí.
Parlem de cuina, parlem d'àpats, què veu menjar al dia a dia?
No hi ha molta varietat, però sí que la varietat habitual és a base d'arròs, sobretot arròs i frijoles.
Uh-huh. Aquesta és la base, no?
Aquesta és la base, absolutament. I carn de porc o de pollastre. Uh-huh. Però sí, normalment era arròs, frijoles i pollastre.
I pollastre.
Sí.
Per dinar, sopar...
Sí, sí. Uh-huh. I també a vegades ho mesclen amb el que ells diuen viandes, que són les patates, la yuca, el plàtano, que el plàtano hi ha 30.000 tipus diferents de plàtano.
Ah, sí?
Macho, hembra, maduro, verde... Bueno, i moltes vegades el cuinen fregit i diuen chicharrón, que són com patates fregides de plàtan.
Chicharrón.
Molt curiós. Sí, uh-huh. Amb sal.
Uh-huh. Veu descobrir l'origen de l'arròs a la cubana?
No, que ells no
fet,
coneixen.
Allà, això d'arròs a la cubana ens hem inventat nosaltres.
Sí.
És una cosa que van portar els catalans que feien negocis per allà, suposo, no? A l'època de la colònia...
Allà, ni idea. Allà l'arròs es menja amb frijoles. O sol o amb frijoles. Res de tomàquet.
Res de tomàquet. En tot cas, tomàquet natural, que això de fregit, no?
Clar que sí.
I l'heu ferrat, res, vull dir, el que es prenen és truita. O sigui, sí. No sé ben bé d'on sortiria això de l'arròs a la cubana.
Algun invent casolada per aquí, per fer negoci.
Exacte.
I semblar molt exòtic.
La pela.
No? Sí. Però en tot cas, les fruites tropicals també són abundants, no?
Això sí
que impressiona molt. A més, les fruites són el triple de grans que aquí, vull dir, allò és una fruita. Sí, sí.
A lo cubano.
Sí, enorme.
Grans.
El mango, la guayaba, m'hem menjat moltíssim.
Uh-huh. Bueno, hi havia els mamoncillos, que eren més petitons.
Quin nom més curiós.
Sí, de fet, sí. Jo em vaig mossegar l'os un cop i mamoncillo sí que ho era.
Coneix món amb el turisme responsable, una forma de viatjar i apropar-se als pobles de la Terra respectant el seu patrimoni humà i natural. El dia d'avui coneixem la cultura, llengua i cuina del país protagonista durant la setmana. Avui hem fet a Cuba, gràcies a Marta Cazorla i Antoni Moracas, que han practicat el turisme responsable proposat pel moviment de brigadistes. Moltes gràcies, Marta i Antoni.
A vosaltres.
I fins demà a Coneix Món, de Ràdio 4.
Connecta amb la web ràdio del Turisme Responsable. www.coneixmon.org